Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Usuaris d'Eurofitness, el complex esportiu municipal de la Rambla del Celler, integrat per la piscina i el gimnàs, han denunciat a la síndica de Greuges la falta de neteja, de manteniment i de serveis que pateix el centre esportiu. Aquests usuaris han aportat diferents fotografies i un escrit argumentant les queixes. Així ho han explicat també a Cugat Mèdia, on diuen estar molt decebuts amb el tracte que reben per part de l'empresa gestora. Lamenten la brutícia que hi ha als vestidors, sobretot als armaris que integren les taquilles, al mig any sense ascensor per baixar a la piscina, afectant a persones amb mobilitat reduïda, i la falta d'un tècnic a la sala de fitness. La convocatòria de 2025 d'ajuts econòmics a l'habitatge ja està oberta. Per tal de fer que hi puguin optar més persones, l'Ajuntament ha ampliat tots els trams de renda en 2.000 euros cadascun. Des del consistori assenyalen que és una mesura que facilitarà l'accés a famílies amb ingressos lleugerament superiors als límits anteriors. Sant Cugat ha commemorat el dia d'homenatge als deportats espanyols als camps de concentració nazi amb un itinerari memorial per la ciutat. L'acte ha recordat la història dels 6 santcugatencs deportats a Mauthausen fent parada als espais on van viure, marcats amb les llambordes de la memòria, les Stoppelstein. Durant la jornada també s'han presentat els estàndards d'homenatge creats col·lectivament en el projecte Sergi la vida, resultat de la col·laboració entre estudiants dels instituts Joaquim Pla i Ferreres i Arnau Cadell, el col·lectiu Som Memòries, Som Veïnes i la residència Santa Rosa. El Consell Metropolità ha aprovat inicialment l'estudi de viabilitat per crear una nova concessió del servei d'abastament d'aigua potable a Sant Cugat i 7 municipis més, on la concessió ha vençut. A tots els municipis, exceptuant Ripollet, gestionen el servei indirectament amb un contracte de concessió de serveis. L'estudi aprovat conclou que la inversió necessària en els serveis d'aquests municipis ascendeix a 168 milions d'euros i preveu una concessió a 25 anys de forma agrupada, amb tarifes congelades el primer any. I en esports, el primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat ja sap qui seran els seus rivals en la lluita per l'ascens a la Divisió d'Honor Plata després del sorteig celebrat aquest dilluns. Els vermell i negres es veuran les cares amb el Caja Sur, el Balonmana Caja Rural Zamora i el Desatascos Jumbo Galdar.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Faves comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Continguts en xarxa.
Transmitiendo sus noticias del tiempo. Los fenómenos tormentosos que en un principio parecía que iban a llegar a Nueva York este próximo fin de semana se están dejando sentir ahora mismo sobre Mesina. Esto indica que la tormenta, que viene acompañada de gran cantidad de aparato eléctrico, avanza con mayor rapidez de lo que preveíamos. Y podemos calcular que empezaremos a notar sus efectos al final de esta misma tarde.
Tenemos avería en la subestación norte número 4. Jerry dice que dos líneas están tocadas y las otras silban como locas.
La estación 2 fuera de servicio. La subestación norte 1 y subestación norte 3 reciben toda la carga y aún quedan 3 horas punta de consumo. Habría que hacer una llamada para poder disminuir el suministro.
Jerry comunica que hay dos torres que están realmente mal. Una está en el suelo y hay cortocircuitos por todas partes.
Conmutando a las barras colectoras de la subestación central. La número 4 acaba de caer. La única que queda es norte 3.
Entonces, ¿con cuánto contamos?
Con alrededor de 400 megavatios, pero la rejilla de transmisión de Hudson no sé si podrá resistir.
De acuerdo, bájala 20. No quiero correr ningún riesgo.
El 2 acaba de saltar.
Al combinarse esta fuerte tormenta con las masas de alta presión que vienen del Canadá, han provocado una intensa perturbación cuyo paso por Nueva York es inminente. Se empiezan a notar los primeros estragos sobre la ciudad. La policía ha puesto en servicio a todas sus unidades con la consigna de mantener el orden, cueste lo que cueste.
¿Qué habrá pasado?
Yo qué sé. Siempre hay averías. Ya me he quejado 3 veces este mes del borracho del portero. ¿Y qué hace? Seguir bebiendo.
Voy a hacer que les echen a todos de la compañía de electricidad. Ni más ni menos, eso es lo que haré. Igual que en Houston. Dejas a un montón de cerdos dirigir las cosas y ya ves.
¿Qué hago de cena? Ahora ya no podría ser el pato.
Pues nos conformaremos con jamón.
Sí, naturalmente.
Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandra. Avui he recordat la gran apagada que vam patir el 28 d'abril passat i que va durar unes 12 hores. Parlarem de pel·lícules que han abordat aquesta temàtica. És a dir, pel·lícules que han construït una història tenint com a punt de partença la possibilitat d'una apagada. Una apagada concentrada en tota una ciutat, en tot un país o en tot un continent. És una temàtica que dona molt de joc a la imaginació perquè una apagada general afecta tota la societat i l'agafa desprevinguda en totes les situacions, des de les més còmiques a les més dramàtiques. A nosaltres, els catalans, la caiguda del subministrament elèctric ens va deixar bloquejats. Van caure les comunicacions, van caure també els telèfons fixos, no hi havia corrent per carregar els telèfons mòbils, la indústria i el comerç es van aturar, hi havia botigues que no podien baixar la persiana perquè era automàtica, qui no tingués diners a metàl·lic no podia comprar res, la gent que per raons sanitàries viu amb aparells connectats a la xarxa elèctrica es va espantar, lògicament. Per sort, els hospitals, pel fet de ser autònoms, no van tenir problemes, és a dir, van poder resistir. L'endemà tot va anar tornant a la normalitat i en el futur ho recordarem com una experiència, com el dia que ens vam quedar a les fosques. Els fragments que hem escoltat pertanyen a la pel·lícula Apagada a Nova York, una producció canadenca protagonitzada per Jim Mitchum, el fill de Robert Mitchum, i Robert Carradine, Ray Mellon i Jean-Pierre Aumont. Que aquesta pel·lícula situa l'acció el 13 de juliol del 1977 a Nova York, quan la ciutat, que mai no dorm, va patir una apagada que va durar el doble de la nostra. Concretament va durar 25 hores. 25 hores que van ser terribles, ja que la foscor va ser aprofitada per grups vandàlics que van fer estralls i hi va haver aldarulls, incendis, robatoris, en fi, una mica de tot. No només van ser 25 hores sense llum, van ser 25 hores de violència i caos. Una altra pel·lícula que també aborda el tema de l'apagada és L'efecte dominó, que centra l'acció a l'altra costa dels Estats Units, a la costa oest, al sud de Califòrnia. Cuando las luces de la ciudad dejan de iluminar.
Un apagón. ¿Qué
dime? Sí, fantástico.
Cuando las líneas de comunicación se interrumpen.
He puesto la radio del coche y no funciona.
Lo sé.
Las normas que nos mantienen unidos.
¿Tenéis idea de lo que pasa?
Que tú
desaparecen.
Visita mi casa.
La gente está loca.
Me han dicho que hubo saqueos y disparos anoche.
Dios mío.
Están mal allí las cosas. Algunos tenemos hijos, ¿sabe?
¿Y dónde no?
Ellos tienen la misma idea que nosotros de cuándo volverá la electricidad.
Si quieres, puedes quedarte en nuestra casa.
Si a ti no te importa.
Claro que no.
Ahora 3 personas.
Venga, tenemos que divertirnos.
¿Vas a desnudarte?
Que ven cortada su unión con el exterior.
El problema es el dinero. Necesitamos pilas.
Tenemos pilas.
Y agua.
Y un arma.
Un arma.
Están a punto de vivir.
¿En qué piensas?
En nada bueno.
La tentación.
¿Eres celoso? ¿Y tú?
Si no sabéis jugar, no volveremos a organizar fiesta.
El peligro.
¿Hay alguien en la casa? ¿Qué?
Y la emoción de un mundo.
¡Detened a ese tipo!
Sin reglas. L'efecte dominó és una pel·lícula del 1996 que es va inspirar en una sèrie documental britànica del 1978 que es deia Connections, i que era d'educació científica. Es van emetre 10 episodis i la pel·lícula es va basar en el primer de tots, que es deia L'efecte desencadenant, i que explicava amb tot detall la dependència que té el nostre món de les complexes xarxes tecnològiques i els efectes que això té. Com dic, la sèrie és del 1978 i la pel·lícula del 1996, de manera que si aquesta dependència nostra ja preocupava i obria molts interrogants 30 o 40 anys enrere, podem imaginar com ens ha de preocupar ara que som infinitament més dependents que aleshores. Però bé, parlant de sèries, l'Estat espanyol en va fer una el 2022 en aquesta línia. No era d'educació científica, sinó de ficció, i tenia 5 episodis titulats Negació, Emergència, Confrontació, Supervivència i Equilibri. Aquí ens trobem amb una tempesta solar que impacta a la Terra i causa una apagada global, cosa que obliga la gent a haver d'adaptar-se a un món sense coses que fins aleshores eren d'ús bàsic, com la llum, les telecomunicacions o el transport. La sèrie es deia Apagón, apagada.
¿Has visto las noticias?
Sí.
Pues va en serio, muy en serio. Escúchame. Para en una gasolinera lo primero, llena el depósito y todos los bidones que puedas. Compra toda la comida no perecedera que quepa en el maletero. Y velas, y pilas.
El peor escenario es apagón total y efecto en cascada, es correcto.
Me dices que pare comercio, colegios, hospitales, industria.
Esto es así, podemos perderlo casi todo y tardar años en recuperarlo.
¿Es urgente?
Hombre, pues tú dirás, estamos desbordados.
No se atenderá a mayores de 70 años.
Un momento, ¿solo hay esto?
Yo puedo trabajar sin luz, sin personal, pero no sin medicamentos.
Sé que esta situación no está siendo fácil para ninguno. ¡No! Os pido que aguantemos un poquito más.
Necesito ver a mi familia, a mi hija, a mi mujer.
Un fragment de la sèrie espanyola Apagón, que recull 5 històries protagonitzades per personatges que es veuen obligats a viure com ho feien els nostres avantpassats, és a dir, sense el suport tecnològic de què gaudim avui. És una sèrie francament bona que ens empeny a reflexionar sobre el nostre sistema de vida. La grandiosa apagada de 12 hores que vam viure el 28 d'abril passat podríem donar-la per bona si serveix per fer-nos pensar, si serveix perquè ens preguntem com seria la nostra vida sense llum, com seria quan premem l'interruptor i no passés res. Pensem també que la llum és fonamental al cinema. Sense llum el cinema no existiria, no hi hauria setè art, perquè per projectar les imatges en una pantalla cal tenir llum. Una estona de foscor, bé, ja ho sabem, pot ser divertida. És molt romàntic sopar a la llum de la lluna o a la llum d'unes espelmes. Però la vida és moltes més coses. Avui, per tancar aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Roc Casas a les vies de so i que hem dedicat a les grans apagades, recorrerem a una pel·lícula que ens deixi un bon gust de boca, després de tantes tensions i confrontacions. Es tracta d'una comèdia del 1968 titulada Què feies quan se'n va anar llum? Protagonitzada per Doris Day, Robert Morse i Terry Thomas. És una pel·lícula que se centra en la gran apagada que va tenir lloc als Estats Units el 9 de novembre de 1965, quan el sistema interconnectat d'electricitat que uneix la costa est d'aquell país amb el Canadà va patir una avaria que va durar 14 hores. Això va fer que més de 30 milions de persones quedessin a les fosques. Arran d'això, arran d'aquella nit del 9 de novembre del 1965, van passar un munt de coses. Talls d'aigua, talls de gas, bloqueig de les benzineres, 600.000 persones atrapades dins dels trens i també, ves per on, una cosa molt menys dramàtica, com va ser el fenomen del baby boom. Perquè, bé, la gent, davant la impossibilitat de fer res, va optar per fer l'amor. I els efectes d'aquella nit es van registrar a les estadístiques 9 mesos després. La pel·lícula, com a comèdia que és, basada en una obra teatral del dramaturg francès Claude Magnier, se centra en els embolics sentimentals i la cançó dels embolics sentimentals de la pel·lícula i la cançó de la banda sonora, composta per Dave Grusin i cantada pel trio vocal de Letterman, té el mateix títol que la pel·lícula. Què feies quan se'n va anar a llum? Fins la setmana vinent, amics.
Where were you when the lights went out?
Were you only a dream that I only dreamed about? Where was I when the lights went out? Was I only the fling you knew you could do without? Was my heart just dying to tie one on? Why did I try to tag along? Was it only a slip, just a trip, but not a fall? Was that all it was meant to be? Were my eyes just deceiving me? Was the light all that blinded me? Or was it you? Where were you when the lights went out? Were you only a dream that I only dreamed about? Where was I when the lights went out? Was I only the fling you knew you could do without? Was my heart just dying to tie one on? Why did I try to tag along? Was it only a slip, just a trip, but not a fall? Was that all it was meant to be? Were my eyes just deceiving me? Was the light all that blinded me? Or was it you who couldn't see?
Continguts en xarxa. Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Avui al Faves Comptades parlarem d'una de les grans preguntes de la humanitat. Som sols a l'univers? Fa unes setmanes, un equip de científics de la Universitat de Cambridge va anunciar la detecció de gasos de l'atmosfera d'un exoplaneta, el K2-18b, que podrien estar relacionades amb la vida. Un descobriment apassionant, però que cal analitzar amb molta prudència. Per ajudar-nos a entendre què sabem, què no sabem i fins a on podem arribar amb aquest tipus de troballes, avui ens acompanya, com sempre, l'astrofísic i divulgador científic Joan Anton Català. Molt bon dia.
Hola, Alba, bon dia.
Joan Anton, fa poc s'ha anunciat la detecció de gasos a l'atmosfera d'un exoplaneta que podrien indicar activitat biològica a l'exoplaneta K2-18b. Què es va descobrir exactament i per què és rellevant en la recerca de la vida extraterrestre?
És un anunci, com deies, apassionant, perquè tot el que refereix a la possibilitat de la vida fora de la Terra ens té com neguitosos, a molts, a mi em té neguitós, i ens té molt interessats. I això és un anunci que ja és una continuació d'un preanunci que va haver fa uns anys, on un grup de científics de la Universitat de Cambridge creuen haver detectat amb el telescopi James Webb el senyal a l'atmosfera d'un exoplaneta a 124 anys llums de distància, el senyal d'uns gasos que aquí a la Terra, aquests gasos estan relacionats tan sols amb l'activitat de la vida. És sulfur de dimetil i disulfur de dimetil, que perquè et facis una idea, Alba, és quan ens acostem al mar, l'olor a mar, sí. Part dels gasos que ens generen aquesta olor són aquests dos, que són els responsables, per tant, d'aquesta olor marina. I aquí a la Terra, aquests gasos estan generats bàsicament per fitoplàncton i microorganismes que hi ha a l'oceà. Per tant, descobrir un gas d'aquests en una atmosfera exoplanetària és com, que sospitós, no? A veure si també allà estaran generades per la vida. I aquest és el gran anunci que hi ha hagut, que ara en parlarem, que ha estat bastant discutit, també.
Perquè podria ser que aquests gasos fossin, en aquest cas, generats per alguna altra cosa que no fos una activitat biològica?
Correcte. Sempre, i de fet és una cosa, és un, per mi és un principi que hem de tenir molt present quan busquem vida, que diu que la vida hauria de ser l'última de les possibilitats. És a dir, abans hauríem de revisar totes les altres possibilitats que no estiguin relacionades amb activitat biològica, perquè és tan bèstia. És a dir, serà tan gros el descobriment, quan el puguem certificar, que n'hem d'estar molt segurs. I abans d'estar, de poder-ho confirmar, per tant, hem de descartar qualsevol font. Aquí a la Terra, aquests gasos, només els genera l'activitat biològica. Però vés-t'ho a saber, en un univers que és fascinant i que s'inventa coses que nosaltres ni ens podem imaginar, si hi ha processos químics, geològics, no relacionats amb la vida, que també puguin generar aquests gasos. Per tant, s'ha de ser molt prudent en aquest anunci.
Anem a situar-nos a l'origen d'aquesta troballa, que és aquest exoplaneta, el K2-18b. Què en sabem d'aquest exoplaneta? Quina distància està de la Terra? Em sembla que em deies a
124 anys llum.
Quines són les seves característiques? Quin tipus de planeta és?
És un planeta molt interessant i veuràs que tot suma perquè aquest anunci encara sigui com més...
Que guanyi força, no?
Exacte, sigui com més espectacular. És un exoplaneta que, si no recordo malament, el vam descobrir l'any 2015. Orbita un estel que és una nana vermella, són estels més freds que el nostre Sol, i és un planeta que és una mica més gros que la Terra, 2,5 cops més de diàmetre que la Terra, i uns 8 cops més de massa. Per tant, estem davant d'un planeta una mica més gros. En el moment en què es va descobrir, ja s'hi va detectar atmosfera. I quan es va començar a analitzar aquesta atmosfera, es van detectar gasos molt interessants, com el metà, el diòxid de carboni, l'hidrogen... I tot plegat, la imatge que vam anar agafant d'aquest planeta és que podria, ves tu, a saber si fos un planeta oceànic, que és una mena de planetes que creiem que existeix allà, allà dalt, com el planeta de Miller d'Interestel·lar, de la pel·lícula Interestel·lar, doncs planetes totalment coberts per oceans, amb atmosferes riques, no atmosferes similars a la nostra, atmosferes riques en hidrogen, i tot podria quadrar perquè fos el primer exemple d'exoplaneta que descobrim com un món oceànic. Però això tampoc no ho tenim confirmat. Per tant, fixa-t'hi com tot suma, no? Planeta oceànic i on ara descobrim...
Tenim com molts indicis que ens porten cap aquí, no?
Clar, i on ara descobrim gasos que aquí a la Terra estan relacionats amb els oceans, amb l'activitat biòtica als oceans. Aquest és el planeta K2-18b.
Després parlarem dels planetes oceànics i dels rocosos, a veure què ens en pots dir. Aquesta detecció ha generat molt d'entusiasme, ara ho dèiem, però també força prudència, no? Que tu ens ho apuntaves ara al principi. Quins són els límits i les precaucions que hem de tenir davant d'aquest tipus d'anuncis? Perquè m'imagino que per l'àmbit científic, ser el grup d'investigadors que pugui anunciar hem descobert vida extraterrestre serà increïble, no? Clar. Però que l'entusiasme suposo que no ens pot fer avançar més ràpid que l'evidència.
Ara ho deia, hem de ser molt prudents. A més, Alba, és una mica frustrant perquè penso que potser mai podrem confirmar la presència de vida simple, de vida, en mons on no s'hi pot arribar, on no hi pots enviar mai una nau o un robot. En remot estem fent coses increïbles com aquesta. Tu imagina't, a 124 anys llum de distància, el que significa no tan sols descobrir el planeta, que el planeta no el veiem. Ni amb el millor dels nostres telescopis no el veiem. Deduïm que hi és per petits moviments que té l'estel, i perquè el planeta, quan passa pel davant del disc del seu sol, del seu estel, vist des de la nostra perspectiva, tapa una increïblement diminuta part de la llum.
Un mini eclipsi.
Exacte. I els nostres instruments detecten aquesta mini-eclipse, i com que és, i és periòdic, i diem, ah, mira, això és un planeta que orbita al voltant d'aquest estel, i a partir d'aquí li calculem les probabilitats pel planeta, ni tan sols no el veiem. Doncs és increïble que puguem detectar primer atmosferes i després que puguem detectar gasos, caracteritzar aquesta atmosfera. Això ja és, però tot i ser magnífic, evidència 100% absoluta de que la presència d'un gas que aquí a la Terra està relacionat amb la vida, doncs això pugui segur estar relacionat amb vida allà, és molt difícil aquesta seguretat. Com dèiem abans, pot haver-hi processos que no sabem en aquest moment o que a la Terra no funcionen, que generen els gasos. Un exemple el tenim amb l'oxigen. L'oxigen aquí a la Terra està relacionat amb l'activitat de la fotosíntesi, per tant, amb la vida. Detectar oxigen és també com... uau, no? Però sabem que hi ha planetes que no tenen vida, com Júpiter, gegants gasosos, on la seva atmosfera té traces d'oxigen, perquè sabem que hi ha processos químics, aquí sí que sabem que hi ha processos químics, que el que fan és dissociar molècules d'aigua, trenquen l'H2O de l'aigua i alliberen oxigen. Per tant, fixa-t'hi, el descobriment d'oxigen en un exoplaneta tampoc no seria...
No és garantia. Evidència.
Exacte, no és una garantia. I hem de ser molt prudents. I potser això farà que, bé, si no sabéssim mai, no podrem estar 100% segurs. Podrem tenir sospites fundades. I aquí el que es tractarà ara és d'analitzar millor aquest planeta. Primer, confirmar aquest senyal. No tothom està d'acord amb la presència d'aquest senyal. I després, continuar estudiant-lo per descartar totes les possibilitats que se'ns puguin acudir que podrien generar aquests gasos de manera, diríem, no relacionada amb la vida.
De fet, a l'octubre em sembla que ja tenen reservat el James Webb per tornar a mirar, diguéssim, aquest procés.
Ells ja venen de l'any 2022-2023 i han anat observant cada cop amb tècniques millors. De fet, en aquell moment ja ho vam fer amb el James Webb per utilitzar dos dels instruments que té. Ara han utilitzat un instrument diferent del James Webb, amb la qual cosa ells diuen que això, que aquí tenen part de raó, que això encara reforça més el possible descobriment, perquè ho han fet en un instrument diferent, amb el mateix telescopi, però en un instrument diferent que hi ha dins del telescopi, i continuaran observant, i no crec que siguin només ells els que ho facin, sinó ara, amb aquesta notícia, crec que seran diversos els grups de científics que s'hi posaran.
De fet, ells estan entusiasmats, aquest grup de la Universitat de Cambridge. De fet, ho anunciaven com l'evidència més forta fins ara de que hi ha vida fora de la Terra. Ara ens ho deies, hi ha científics que estan més o menys d'acord, i hi ha un indicador, no?, que és el sigma. Hi ha l'estudi troba una probabilitat de 3 sigma d'activitat biològica, cosa que, segons alguns experts, és insuficient, i diuen que almenys hauria de ser 5 sigma. Sí. Ens pots aclarir què és això del sigma?
Això és la probabilitat, és un terme que s'utilitza en ciència, com la probabilitat de que hagis comès un error des del punt de vista de que allò que detectis, aquell senyal que detectis, sigui simplement un efecte atzarós, un efecte estadístic.
És allò, saps?, que es compara amb el llançament d'una moneda?
Sí, seria una mica això. El 3 sigma que estan dient, que és el nivell de confiança que té la detecció que ells anuncien, té, atenció, el 99,7% de probabilitat de ser cert.
Home, és alt.
Tot i això la ciència no ho admet. Tot i això la ciència diu, per un descobriment tan important com aquest, necessitem el que s'anomena 5 sigma, no un 3 sigma com aquest. El 5 sigma és un 99,99999% de probabilitats de que allò que has trobat no sigui una cosa atzarosa, un efecte aleatori estadístic, sinó que sigui realment un senyal d'alguna cosa, no? Això és el que se li reclama, per exemple, a la física de partícules. Quan s'anuncia la descoberta d'una nova partícula, reclama que hi hagi un 5 sigma de probabilitat. Perquè són coses molt fines, diríem, són coses molt estrictes, on un petit error et pot conduir a la interpretació de que has descobert quelcom quan en realitat no hi ha res. No?
I potser estaríem parlant del descobriment del segle, si parlem
de
la vida extraterrestre, no?
Correcte. I aquí ells mateixos ho diuen, el mateix grup en el seu paper, el grup de la Universitat de Cambridge, diuen, estem a un 3 sigma, necessitem arribar al 5 sigma, tot i això, fan el titular aquest que tu deies, tot i això, tenim el 99,7% de probabilitats de que sigui una detecció real. Per tant, estem, segons ells, davant de la descoberta més important que hi ha hagut fins ara de l'evidència de vida fora de la Terra.
Si ens posem en el millor dels casos, no?, de la il·lusió que ens faria que realment es pogués detectar a vida extraterrestre, quin tipus d'activitat biològica ens hem d'imaginar més enllà d'aquests humanoides de color verd que fins i tot caminen drets i que es relacionen entre iguals, semblant a com ho fem els humans?
Jo, Escalva, tinc un problema. És que jo vaig néixer amb unes ulleres posades que són ulleres antropogèniques, com les teves i com les de qualsevol que ens estigui escoltant. Ens mirem al món de la mateixa manera com mirem el nostre món, no? És molt difícil que ens puguem imaginar com pot ser la vida allà fora. Encara la vida bàsica, encara, no? Perquè la vida bàsica, a lo millor està, probablement està feta de mons molt similars a la nostra vida bàsica, no? Molècules de carboni, aminoàcids, proteïnes, lípids... Ens podem imaginar una cèl·lula com un compartiment, perquè la vida necessita estar compartimentada, necessita, diríem, un lloc on es donguin els processos bioquímics que generen la vida. Això encara no s'ho podem imaginar, tot i que la forma, els orgànols que hi ha dins de la cèl·lula poden ser completament
diferents.
I segurament seran totalment, segur, diferents dels que tenim nosaltres. Ara, quan ja pensem en vida més desenvolupada, allò que nosaltres anomenem animals i plantes, per dir-te ja humans, aquí ja la imaginació nostra es desborda. És molt difícil que ens puguem imaginar. Jo amb el meu últim llibre, hi ha algú allà fora, faig alguna broma.
Tenim pendent parlar-ne, eh?
Sí, parlarem,
que
si
tenim
vols
un tema molt relacionat, però sí, li dedicarem a tot un capítol per entendre'ns.
Doncs faig una mena de broma, però que és per provocar la reflexió, i dic, clar, nosaltres aquí ens imaginem la vida amb ales, amb potes, amb aletes, però quines altres maneres de mobilitat hi pot haver allà fora? Rodes? Tu també és una roda biològica?
No.
No, jo tampoc, perquè realment la roda biològica, és la broma aquesta que faig, amb el llibre ho explico, a nivell evolutiu és molt difícil de construir. Abans l'evolució no arribés a construir eficientment una roda biònica, fracassaria. Vull dir, però ho faig com un exemple, de dir, nosaltres dibuixem la vida de la mateixa manera com veiem la vida aquí. I ves tu a saber com podria ser. En aquest exoplaneta, si realment es confirmés que és un món oceànic, i si realment es confirmés que hi ha vida dins d'aquests oceans que provoquen aquests gasos, no té per què ser ni tan sols similar al nostre fitoplàncton, que és el que aquí el genera. Podria ser una altra mena de vida bàsica, ja et dic, segurament feta dels maons similars, perquè és molt probable, però amb composicions absolutament diferents des del punt de vista de l'estructura.
Haurem de deixar volar la imaginació o esperar que ens arribi algun tipus de
d'evidència.
No
hi ha límit.
No hi ha límit. En parlàvem al principi, hi ha dos corrents entre les persones que busquen evidència de vida extraterrestre, els que la busquen en els planetes rocosos i els que la busquen en planetes dominats pels oceans, com seria aquest exoplaneta del que estem parlant avui. Quines diferències hi ha i on creus que és més possible que hi hagi o que puguem trobar evidència d'activitat biològica?
Això també és molt difícil de contestar perquè, mira, la natura ens ha donat plantofades d'humilitat sempre. I fa temps pensàvem, hem d'anar a cercar vida a planetes similars a la Terra. Vol dir, planetes que girin al voltant d'estels similars com el nostre Sol i que es trobin a una distància tal del seu Sol que les temperatures puguin fer que l'aigua sigui líquida en superfície. Això era com el sant grial de la cerca de vida. I després resulta que en el nostre propi sistema solar hem dit, ei, 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 i les llunes? Ens oblidàvem totalment de les llunes. I ara resulta que una de les millors apostes que tenim al sistema solar per intentar descobrir vida és una lluna de Júpiter que es diu Europa, que està a menys 130 graus de temperatura a la superfície, completament glaçada, fora d'aquesta sant grial, del model de sant grial ideal, però on sabem que hi ha un oceà líquid per sota d'una capa de gel. Per tant, en indrets on mai haguéssim anat a buscar vida, ara diem, o sigui, la natura potser té un munt de solucions diverses allà fora per haver fet vida en llocs que ni pensaríem. Tenim la possibilitat...
És aquesta mirada, que fem sempre des de la nostra perspectiva.
Clar, busquem terres. I durant molt de temps. És el sant grial encara, buscar terres. Això no és una terra. Això és un món oceànic, el K2-18B. No, és un món oceànic. Clar, ens interessen molt. Els planetes rocosos, evidentment, ens interessen. Les llunes ens interessen molt. Lamentablement, les exollunes, si hi ha dificultat tenim en detectar exoplanetes, ja no et dic res, en detectar exollunes. Aquí estem a pàrvols, estem
aquí
començant.
Aquí no hi ha James Webb que serveixi.
Correcte, encara no, però algun dia començarem a detectar exollunes i, per tant, també es convertiran en llocs interessants, sobretot quan estudiem les nostres llunes, les llunes de Júpiter, de Saturn, que ens ensenyin, ens expliquin, no? La vida pot ser allà fora, es pot amagar un munt de llocs i trencant-nos totalment a l'esquema d'allò que nosaltres pensàvem.
Per què són importants les eines com el telescopi James Webb per fer aquest tipus de descobriment i quina és la gran diferència d'altres grans telescopis que teníem fins ara, no? Com pot ser el Hubble, entre d'altres.
Clar, el Hubble, no hem d'oblidar que va ser, encara funciona, el nostre primer gran ull a l'univers. El Hubble ens va canviar la perspectiva que tenim de l'univers. Pensem que des de l'espai no tenim els problemes que tenim aquí, l'atmosfera ens fa de filtre, i això ens va bé per la vida, perquè ens filtra radiació que és perillosa de l'espai, però no ens va gens bé quan aquesta radiació és justament la que volem capturar, no? Radiació ultraviolada, infrarojos, ones de ràdio, rajos gamma, rajos X, que són formes de llum que ens interessa molt també capturar per poder estudiar els fenòmens de l'univers. Els telescopis espacials surten de l'atmosfera per no tenir aquest filtre, i a més, amb la tecnologia que tenim, aquests telescopis tenen una visió quasi de superheroi, o sense el quasi, de superheroi. El James Webb és un telescopi, és el més potent que mai s'ha enviat a l'espai, té un ull, la dimensió del seu mirall és un ull molt gros, 6,2 metres de diàmetre, això és molt gros, es troba 1,5 milions de quilòmetres de distància de la Terra, amb la qual, i d'esquenes al Sol, amb la qual no l'afecta ni la temperatura ni la llum solar, i és capaç, en aquesta visió de superheroi, de mirar en infraroig. La mirada d'infraroig, que els nostres ulls no, els nostres ulls veuen llum visible, el que anomenem, no? El Hubble veu llum visible i una miqueta d'infraroig. El James Webb només mira en infraroig. No veu ni la llum visible. Aquestes fotos que veiem del James Webb, que són postals, estan fetes amb llum a infraroja, que ha estat convertida perquè nosaltres la puguem veure, una fotografia. I el mirar en infraroig és molt potent, perquè et permet, primer et permet mirar a través de pols, pols galàctic, pols que hi ha al cosmos, que ens tapa objectes que hi ha al darrere, a través de la visió d'infraroig, per això en dic de superheroi, pots compenetrar i veure què hi ha a l'altra banda. Pots detectar fonts de calor. Les fonts de calor emetem, són fonts de calor, no? Els humans, i qualsevol ésser viu, emetem llum infraroja, per això aquelles ulleres de visió nocturna que detecten llum infraroja, emissió, no? Tot això ho pot fer el James Webb. El James Webb ha estat preparat amb dos grans objectius. Té dos grans objectius. Un, descobrir vida fora de la Terra, o acumular el màxim quantitat d'evidències que suggereixin la presència de vida fora de la Terra, tot i que potser no la puguem certificar. I dos, analitzar el Big Bang, analitzar l'expansió de l'univers. I aquests dos objectius necessiten un ull extraordinari i necessiten visió infraroja. I això és el que ens dona el James Webb.
Tindrem algun altre telescopi que fins i tot superi el James Webb a
segur,
curt termini?
Segur, segur. Ara, de fet, les grans inversions s'estan fent aquí baix. El telescopi òptic de llum visible, més gros que hi ha al món, està Roca de los Muchachos, a l'illa de la Palma, a Canàries, però s'estan fent inversions al desert d'Atacama, pel que serà el telescopi més gros que tindrem aquí a la superfície. Per tant, ara les inversions les estem tornant a fer aquí, perquè ja tenim el James Webb. El James Webb ha estat un projecte faraònic, durant molts anys ens ha sortit de fàbula, i ara l'hem d'amortitzar. Són molts diners.
Toca treballar.
Toca treballar-lo i treure-li el màxim partit, com s'ha fet amb el Hubble, que recordem que es va enlairar l'any 1990 i continua funcionant. Ara fa poc vam fer l'aniversari de l'enlairament i continua funcionant. No són els únics telescopis espacials, en tenim d'altres. En tenim que miren amb llum rajos X, altres que miren amb ultraviolat, altres que miren en rajos gamma. Després tenim radiotelescopis a la Terra, aquestes grans antenes, no?, de la pel·lícula Contact i altres, que miren amb llum d'ones de ràdio. Per tant, tenim tot com un exèrcit de telescopis, alguns dels quals a l'espai. El més potent ara és el James Webb. Com et dic, ara el treballarem amb ell. Que jo conegui en aquest moment no hi ha un pla... Segur que plans n'hi ha, però allò aprovat amb diners i inversió que ja s'estigui fent d'un nou telescopi espacial, però sí de grans telescopis a la superfície de la Terra.
En un horitzó més ampli, què significaria per la humanitat trobar vida fora de la Terra, encara que fossin formes de vida molt simples des de la nostra perspectiva?
Seria una cosa tremenda, Alba.
Faria molta il·lusió viure-ho, oi?
Sí, viure-ho, m'agradaria veure-ho, m'agradaria explicar-ho. És un somni. A veure, des del punt de vista de la ciència, és molt important. Sobretot si podem analitzar quina forma de vida és, perquè a nivell de la biologia, de la bioquímica, fins i tot de la genètica, pot ser una revolució, ens pot explicar moltes coses. Lamentablement, l'únic model que coneixem de vida és el que hi ha a la Terra i tot està fet del mateix, tot és igual. I hem avançat moltíssim, però ja estem com limitats en alguns aspectes. No? Necessitem un punt més a la gràfica de vida. En aquest moment la gràfica de vida de l'univers només té un punt, la Terra. En això poques conclusions pots treure. Necessitem com a mínim un segon punt. Però, a més, des del punt de vista del pensament humà, és una revolució tremenda, perquè ens confirma el que jo anomeno, no jo anomeno, això s'anomena, el principi de mediocritat. Principi de mediocritat diu que res no hauria de ser especial aquí a la Terra quan mires les dimensions de l'univers. No veus? La nostra galàxia igual té 1 bilió en B de planetes. I després veiem milers de milions de galàxies, cadascuna amb bilions de planetes. Dius, a veure, un moment, com és que encara ens situem al centre de tot? Com és que encara orbitem al voltant de nosaltres mateixos, no? I aquesta primera descoberta ja seria la confirmació d'aquest principi de mediocritat. Seria com, veus com el sentit comú tenia raó? Veus com la vida ha de ser fora? Veus com ja hem descobert el segon punt? Ara ja camini el tercer i després vine el quart. Vull dir, perquè això serà una espiral, igual com hem vist a la nostra tecnologia, no? El primer exoplaneta alba que es va detectar va ser l'any 1995. Es va trigar...
Tant, No. 30 anys.
I ara en portem vora 6.000. Vull dir que és una espiral de tecnologia. Costa molt arribar al primer. Costa molt, molt. Però un cop ja ets al primer, ja rà.
Agafes embranzida.
Per tant, la descoberta de la primera vida fora de la Terra potser permetria que en pocs anys més això ja s'haguessin descobert altres candidats. Com et dic, una revolució científica, però també del pensament humà.
Doncs veurem com segueix aquesta investigació, veure aquestes observacions que es faran des del James Webb a l'octubre, si serveixen per pujar aquest sigma 3 al
sigma,
i això ens dona encara alguna certesa més de que, com tu dius en el teu llibre, sí que hi ha algú allà fora,
potser
no?
Potser sí.
Joan Anton Català, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Gualda.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat. La teva bellesa. El nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
A l'Espai d'Entitats d'avui posem el focus en la música. Ho fem de la mà del Cor de Gospel Sant Cugat, una entitat que ofereix concerts adaptats a diversos tipus d'escenaris i esdeveniments de caràcter fonamentalment benèfic a favor de projectes d'entitats d'acció social. Parlarem sobre l'estat de salut del cor, dels reptes de futur i les activitats que organitzen, entre elles el concert solitari per a la investigació del melanoma a finals d'aquest mes. Per conèixer tots els detalls, avui ens acompanyen el Francesc Castro, que és vicepresident de la Junta del Cor. Benvingut, Francesc.
Hola, Bibi.
I l'Òscar García, que és director musical del Cor. Òscar, benvingut, tu també.
Moltes gràcies.
Comencem, si et sembla, Francesc, per explicar doncs, una mica quina és la radiografia que feu del Cor de Gospel després de 17 anys. Recordem que el Cor neix el 2008. Durant tot aquest temps, clar, com tots i com tot, ha anat evolucionant i ha anat canviant. Ara mateix, quina seria la fotografia que faries?
No, doncs ara mateix la fotografia és, diguéssim, sempre fem una mica la comparança de com va començar el cor i com estem ara. La fotografia seria una fotografia d'un cor, diguéssim, amb un tarannà, diguéssim, com més actualitzat en quant a músiques de repertori, com més, diguéssim, diferent en quant a l'estil que es feia al principi. També hi havia un director diferent. això, diguéssim, el que és la part que ens va marcar va ser la pandèmia, en quant a canviar una mica aquest nou contemporaneïtat del cor. I la veritat és que, bé, el que acostumem a fer és anar integrant tot tipus de cançons del repertori tradicional d'espirituals i de gospel americà, i com que tot ho cantem en anglès, doncs aleshores una miqueta és el que estem fent.
I com valoreu l'estat actual del cor?
La veritat és que molt bé, perquè, i ara ho parlo des d'un punt de vista més de portaveu, o en aquest cas de la Junta, perquè sí que és veritat que en relació a com estava, diguéssim, antigament, el que és la projecció del cor, tant a nivell de dimensió i de difusió que s'ha fet en els últims temps per tots els mitjans, siguin de xarxes, siguin de qualsevol tipus, doncs ha anat experimentant un creixement en general, I la veritat és que, com aquell que diu, ara tenim molt bona salut, tenim una vuitantena de cantants, amb la qual cosa ja formem el que se'n diu una formació mass choir, que es diu en el tecnicisme del gènere. Sí.
Què vol dir això, Òscar?
Mass choir, bueno, mass, en realitat la traducció literal és missa, val? I llavors són els cors de missa o de les esglésies protestants allà dels Estats Units que requereixen una quantitat considerable de cantants per tenir un so i un color específic.
L'Òscar, quan fa que s'encarrega de la direcció musical del cor?
Doncs van començar a passar de la pandèmia. Volien començar després de l'estiu del 2000... però les restriccions eren... ens van impedir començar l'activitat normal. I, de fet, tota l'activitat coral de Catalunya es va paralitzar durant pràcticament un any. I quan ja vam entrar l'estiu de 2021, ja vèiem que era possible començar i ens vam juntar just abans de les vacances i jo era el candidat ja per començar el 2020, però no va poder ser per temes obvis, no? I llavors ja al setembre van començar a assajar, bueno, amb els requeriments de les autoritats, marcant distàncies, amb mascareta, i a poquet, de fet, el primer concert que vam fer al desembre el vam fer amb mascareta. Sí. Vull dir que...
Uh-huh. Des que tu arribes i te'n fas càrrec de la direcció musical, com has vist progressar el grup, el cor?
Bueno, és que clar, et diré que el feedback que tenia de la gent que hi va haver abans que jo és el que m'orienta per saber si anem en un sentit, diguem, evolutiu...
Positiu.
Positiu o adequat, no? Sí. Clar, la visió del director és una, però sí que és cert que, clar, jo tinc una manera de treballar molt diferent de l'altre director en quant a recursos, en quant a concepte del que és un concert, i això, clar... També val a dir que confiaven en mi perquè ja em coneixien, perquè l'etapa anterior jo vaig fer de pianista durant com tres o quatre temporades, no recordo bé. I llavors jo era l'opció menys dolenta per seguir amb el relleu quan el director anterior va plegar. I això, d'alguna manera, m'avalava abans de començar, però a més doncs m'havia de guanyar el fet de dirigir, que era una cosa diferent que tocar el piano. I, bueno, sembla que ens entenem.
Francesc, parlem dels reptes, dels principals reptes que se us planteja, objectius que teniu a mig i llarg termini.
Bé, nosaltres al cor sí que tenim un tarannà, una manera de, diguéssim, de fer. Funcionem bàsicament per mitjà de lo que és la temporalitat d'un curs escolar, val? Lo que en podem dir, doncs, una temporada, d'estiu a estiu. Llavors, què passa? Que tot el que enfoquem, diguéssim, dintre d'aquest període, doncs mirem d'inquibir, doncs, els concerts que puguem, d'alguna manera, concertar, sempre amb caràcter benèfic, perquè nosaltres, al ser una associació sense ànim de lucre, els concerts que fem, el que és l'associació, no percep cap ingrés per ells, i tot el que es recapta, doncs, és per l'organització d'aquell concert, que acostuma a ser una entitat social, una entitat benèfica, que és qui ens demana que cantem per fer la recaptació. Llavors, de promig venim a fer uns... entre 4, màxim a l'any, durant un any, 6 concerts, que ja seria una xifra bastant elevada, de manera que, com aquell que diu, cada trimestre acostumem a tenir de promig un concert. Evidentment, el que fem és mirar de gestionar de manera de poder obtenir doncs, aquestes associacions que vulguin que cantem, contactem amb ells, els hi proposem, altres vegades contacten amb nosaltres. La difusió que esmentava abans a través de les xarxes, estem notant que ens està aportant, diguéssim, molta visió, i aleshores, doncs, a través de la pàgina web, que és on arriben a la majoria de contactes externs, doncs hi ha moltes peticions de poder organitzar algun concert d'aquest tipus. Evidentment, també hem de tenir en compte que no tot és assumible, perquè hi ha vegades que...
Heu de dir que concerts... no en alguna ocasió?
Sí, alguna vegada hem de dir que no, diguéssim, per lo que la idea que es fa, en aquell cas, qui ho proposa, de fer, i que no encaixa moltes vegades en la nostra, diguéssim, dinàmica d'acord, no? Perquè, per lo que diem, tenim a vegades unes limitacions pel que fa a que moltes vegades ens demanen que cantem, fins i tot ens han arribat a demanar que cantem en casaments, no? Vull dir, escolta, ens casem i volem que canteu i tal.
Home, què costa? Home, benèfic no seria.
Per això dic que d'alguna manera, a vegades hem de dir que no, en situacions una miqueta curioses com aquestes, perquè el que nosaltres ensenyim molt el que realment volem ser, que és una associació que aporta doncs, un benefici a aquestes entitats que cantem per ells. No?
I de tots aquests concerts que heu fet fins ara, evidentment, no només heu cantat per entitats de Sant Cugat, sinó per altres, com Open Arms, per exemple,
sí.
Entitats que tenen una rellevància important.
Sí. Evidentment, clar, el que dèiem al principi, no? Ja som 17 anys d'història del cor. En aquests 17 anys hi ha hagut molts moments en els quals s'ha cantat per entitats, diguéssim, d'un cert renom dintre de lo que és la cooperació i les organitzacions d'aquestes ONGs, no? També aquí dèiem pues, Open Arms, Creu Roja i Institut Guttmann, també s'ha cantat per Càritas en diverses ocasions, s'ha cantat també per Sant Joan de Déu i etcètera, no? Vull dir, ara, per exemple, el concert que farem aquest mes pues, anirà, diguéssim, dins de lo que és el concepte de l'Hospital Clínic, que és Amics del Clínic, no? Que d'alguna manera és destinat a la investigació. És una altra proposta que s'ha pogut oferir, diguéssim, dins del que és el recordatori del Concert per la Salut, però que l'inquivim també amb una causa, diguéssim, de social i de benèfica en aquest sentit. No?
Ara en parlarem del concert que ara comentaves, però sí que m'agradaria preguntar-li a l'Òscar quin acostuma a ser el repertori d'un concert com els que estàvem ara anomenant. I varia el repertori d'un concert a l'altre?
Bueno, clar, és que el repertori varia en funció de la feina que fem durant el curs.
Val.
Sí, jo em plantejo davant del curs quins temes no els vull incorporar i buscar l'equilibri entre afegir repertori nou i del que està consolidat decidir quines conservem. Llavors, diguem que aquestes dues fonts per generar un repertori, que són les noves cançons i les cançons consolidades altres temporades, s'hi ha d'afegir un tercer element, que és la gent nova que entra en el cor i que, per tant, no coneix totes les cançons.
Clar.
Potser me'n vaig anar buscant cançons de fa 3 anys i, per tant, la gent que ha entrat l'any passat o fa 2 anys no les coneix. I, clar, el procés d'aprenentatge no és instantani, tot i que tenen recurs i àudios per estudiar a casa. I combinant aquestes tres coses és quan dissenyo el repertori. Llavors, el repertori sí que miro que sigui variat, que hi hagi gospel contemporani, que hi hagi gospel més clàssic i, sobretot, intento buscar la línia argumental d'explicar què estem fent. O sigui, jo no puc pretendre que tothom entengui el que cantem. Per començar, perquè és en anglès. I després, m'agrada molt donar context, explicar, si puc, perquè a vegades no es troba aquesta informació, el perquè de les cançons o la motivació per crear-les o en quin verset bíblic es basen, perquè estem parlant de música cristiana, està claríssim. Llavors, a mi m'agrada que la gent almenys entengui, tingui una mica de...
Alguna referència, no?
Sí.
Mm. Imaginem que algú li vingués de gust participar en un cor de gospel com el vostre. Quins requisits són necessaris? Què demaneu a la gent que vulgui formar part del cor? Sou exigents?
Jo considero que sí que ho soc, perquè sí? Jo vull un so específic i jo faig una prova de veu per entrar a cantar el cor gospel Sant Cugat. Hi ha diferents formats de cor i el cor que jo faig, doncs, vull que la gent tingui un mínim d'oïda i de sentit musical. I llavors, si algú vol cantar, com que la pàgina web té un apartat de contacte, doncs emplena un formulari, mostra interès, jo llegeixo aquest mail i llavors dic, d'acord, primer, uns requisits mínims, i explica doncs, quan es fa l'assaig, coses pràctiques, no? I un cop la gent compleix els requisits, diguem, del preu de la quota, que et vagi bé allà, anar quan fem l'assaig i tot això, llavors els convoco una prova de veu. I com que jo sóc un cap quadrat, que tinc molt, o sigui, tinc un Excel...
T'ha d'entrar o no?
Sí. Llavors jo sóc molt ordenat dient les coses i la gent quan llegeix aquest mail a vegades ja ni fa el pas de venir, perquè ja li agafa una mica de por. Reconec que hauria de dulcificar una mica això, però un cop venen i jo veig que tenen una mica d'intuïció musical i saben pujar i baixar i afinen un mínim, segons el meu criteri, ja endavant. I després, clar, que s'acostumin a... que encaixin en la dinàmica, que els agradi el que fem als assajos i tot
clar,
això.
Perquè si l'exigència és tan alta, pot arribar a donar-se el cas que d'aquí un temps faltin cantants?
Bueno.
O què? O teniu gent suficient? Abans parlàvem dels 80 components del cor, que està superbé. Però, clar, la gent també es va fent gran, van deixant coses... Vull dir, hi hauria un relleu generacional garantit o... No us preocupa?
No m'amoïna, la veritat, perquè es pot treballar amb 40 i amb 80. El meu objectiu és tenir 100. La veritat és que sóc ambiciós, perquè amb 100 persones aconsegueixes que soni d'una manera que no pots aconseguir amb 40. De fet, quan jo vaig començar després de la pandèmia, amb 40 i pocs, i ara són 80 i tants. I el so que aconsegueixes i les dinàmiques que aconsegueixes són molt diferents quan tens 80 que quan tens 40. És un tema de color. I la gent, quan comença el curs, té ganes de fer coses i al setembre tenim molta gent que vol entrar a cantar. Vull dir que no m'amoïna que hi hagi gent que marxi per temes...
La veritat és que també és cert que es va incorporant gent, fins i tot no tan sols a principi de curs, que és una miqueta quan acaba l'estiu, que venen les ganes de fer moltes coses, i aquesta és una d'elles, però sí que es va incorporant gent durant el curs, i de fet va haver-hi un degoteig d'incorporacions. I, curiosament, també, del que dèiem de respecte a el que comentàveu del relleu generacional, baixes n'hi ha molt poques. Sí que és cert que tenim... Aviam, no hem fet una estadística de mitjana d'edat, hi ha diguéssim, una compensació d'edats, diguéssim, entre gent més gran, gent més jove, però d'alguna manera que aquí la gràcia que té el cor de gospel, bueno, almenys des de la perspectiva de cantant i d'oient, quan tu reps diguéssim, el so del cor, és que allà no hi ha edat. Per què? Perquè la homofonia del so dintre del que és una cançó, un repertori, allà no distingeixes si hi ha gent més gran, més jove, perquè l'avantatge de tenir un cor de 80, 60, 90, d'alguna manera la textura musical la travessa a partir de, diguéssim, el que és el... No hi ha una visualització de que hi ha veus més grans que altres. I fins i tot al barrejar-se tot amb aquesta homofonia que dic, d'alguna manera doncs queda bé i ben, diguéssim, empastat, diguéssim.
Justament, la paraula que tenia al cap era aquesta, eh? Empastat. M'estava imaginant després de la teva explicació. Francesc, tu cantes.
Sí, jo sóc tenor, un dels tenors del cor, sí.
I és tan exigent?
Home, és exigent perquè jo crec que dintre de la seva, diguéssim, manera de ser, com que ell ho porta molt bé, vull dir, és una miqueta balance, no? Vull dir, compensa l'exigència, diguéssim, en portar una dinàmica d'assajos, diguéssim, amena i desenfadada, no? Però sí que és veritat que jo sóc, i ella ho sap, que sóc molt partidari, per exemple, d'això que ha comentat, de les proves de veu, perquè jo, per exemple, sóc el que porta tot el tema de les xarxes socials del cor i veig moltíssims cors de gospel de Catalunya, per exemple, per posar una dimensió a nivell de Catalunya, i realment hi ha diferències. I les diferències venen per aquest nivell d'exigència. Vull dir, en cors, jo no dic que uns són millors que els altres, dic que hi ha diferències, són diferents. I les diferències venen perquè si un cor d'alguna manera s'implica més en els assajos, la gent d'alguna manera pues, està més posada i de més, es nota en quant altres cors veus que potser el que van a fer és una activitat setmanal, doncs com pots anar a fer el que jo a vegades dic, la classe de pilates. I això és el que d'alguna manera no... Jo des d'aquest punt de vista, i